Bon vespre, són les 7, això és l'informatiu d'IB3 Ràdio i avui, 9 d'abril, l'efecte de l'Orient Mitjà impulsa el turisme a Espanya Excel Tour, en revisa l'alça el creixement.
IB3 Ràdio, informatiu vespre. Amb Neus López.
L'economia marca una jornada en què vos acostam a altres titulars amb Victòria Morell. Avui, 9 d'abril, el govern reclama a l'Estat un tracte similar de les Canàries a les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà.
Bon vespre. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries. I, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
També és notícia avui que un pare ha estat detengut per agredir un nen de 12 anys en un partit de futbol a Lloseta.
El jutjat ha decretat un ordre d'allunyament i de prohibició de comunicar-se amb la víctima. El primer congrés de violència a l'esport organitzat per la Federació de Futbol de les Illes Balears, el president de la Federació, Jordi Orrac, ha condemnat l'agressió.
Hem tocat tots els palos que podien tocar, hem estat pendent de tot. Ara tenim un puf, com bé ha dit el secretari general, tenim moltes eines i la darrera és que ara poden prohibir els pares d'entrar en els camps. Per tant, això no és més que una conscienciació més. Veus que normalment no escoltam, com el fiscal de menors, o com el Tribunal Balear de l'Esport, o com el director legal de la REF.
I a Menorca, el jutge ha ajornat el desnonament d'una família de Maó amb menors previst per demà.
Fa 11 anys que viuen al pis i sempre han estat al dia en el pagament del lloguer. Jaime Garcesos, membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí, problemes con los niños, porque es lo que es, digamos, el mayor miedo que tiene ahora mismo la familia, ya que teóricamente por ley no te pueden quitar a los niños al no tener vivienda, pero también choca con el tema de que los niños no pueden quedarse en la calle, con lo cual es un poco el choque.
A la part forana de Mallorca, el ple de l'Ajuntament d'Alcúdia reclama per unanimitat que es canviï el traçat del segon cable elèctric que connectarà l'illa amb la península.
Es tracta d'una moció presentada en bloc per l'oposició i tots els grups li han donat suport. Això, però, ha estat després d'un intercanvi de retrets entre l'actual i l'anterior equip de govern.
I en internacional, a l'Orient Mitjà, Benjamin Netanyahu ha ordenat o iniciar negociacions directes amb el govern del Líban per establir la pau, diu, i desmantellar les milícies xiites de Hezbollah. Tot d'una connectarem amb Jordi Lleonart, arabista i periodista que ha estat corresponsal de premsa al Golf Pèrsic i a l'Orient Mitjà per conèixer des de dins quin és el sentit de la població. I en els esports, Mateo Josef no tornarà a jugar cap partit aquesta temporada amb el Real Mallorca, així que arribes, bon vespre.
Bon vespre. El davanter s'ha romput el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jove futbolista es va fer mal a l'entrenament d'ahir i, segons ha informat el club, les proves mèdiques han confirmat la lesió. Mateo Josef, recordam, és propietat del Leeds, ja que està cedit a l'illa fins a final de temporada, i serà el club anglès el que decidirà el tractament de recuperació del futbolista. D'aquesta manera, la lesió del càntabre s'afegeix a la del capità Antonio Raillo. I el pròxim rival del Mallorca a la Lliga, el Rayo Vallecano, està jugant en aquests moments al camp de l'AEK Atenas al partit d'anada dels quarts de final de la Conference League. Al minut de 7, el marcador és de 1-0, favorable al conjunt madrileny, gràcies al gol d'Ilia Sacomac al minut 2.
I Dani Capó, un dia més ambient estiuenc, s'acosta el cap de setmana i que ens hem de trobar. Bon vespre.
Bon vespre. Sí, avui ha estat un dia més amb temperatura que ha arribat a fregar els 30 graus en alguns punts, temperatura que podria ser perfectament d'estiu, som a primera meitat del mes d'abril, per tant, és un dia més, ho repetim, extraordinari aquesta situació, que demà encara mantindrem. Però demà segurament ja serà el darrer dia d'unes condicions tan tranquil·les com les d'avui. Demà tornarem a tenir un cel destapat, amb una mica de pols en suspensió, això sí, que vist el cap vespre, pot fer-se encara més evident, sobretot al sud de les illes, amb un cel una miqueta més entreboït, ambient bascós, també. Atenció una altra vegada a les temperatures, perquè una altra vegada poden tornar a fregar els 30 graus. Podrien ser 3 dies consecutius en què podrien fregar els 30 graus, principalment a punts de Mallorca, i el vent encara bufarà fluix. Però, com comentàvem, serà el darrer dia, perquè dissabte esperam més núvols, esperam molta més calitja, començarà a baixar una miqueta la temperatura, i tot això podria indicar l'inici d'un canvi que tindríem diumenge amb plogudes que tornarien a les illes.
I de tot això també en xerrarem demà, gràcies al nostre home del temps, Dani Capó, d'aquest informatiu vespre. Quan avui el president de l'Associació de Galeristes Palma Art Contemporani i també de l'Art Colony Palma, Fran Reus, ens explicarà com respira precisament aquest Art Colony Palma Mallorca, i també farem una ullada a l'univers que va fer mundialment conegut John Irving, que presenta novel·la i torna al món de les normes de la Casa de la Sidra. Aquest informatiu, ja ho sabeu, és possible gràcies a Maria Eugènia Quecles, Álvaro García, Victòria Morell i Lluís Fortesa, el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7 i 6 minuts. Parlam d'economia i de la guerra a l'Orient Mitjà. En aquest context no es pot dir que hi hagi dades positives, però la realitat és que ExcelTour ha revisat a l'alça les perspectives turístiques a Espanya per mort de la guerra. Calcula el creixement del PIB del sector en el 2,5%, una dècima més de riquesa turística que el gener, quan preveia que seria del 2,4%.
Enmig d'aquest escenari, les Balears, amb un 6%, són la cinquena comunitat autònoma que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any. El vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya es revalora com a destinació segura i acull mercats que fugen de les zones de conflicte i cerquen una alternativa fiable.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano, y estamos viendo también de mercados internacionales, y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Tot i la millora de les previsions, ExcelTour alerta de l'important increment de costos a causa del conflicte armat, sobretot pel que fa al transport aeri per la pujada del preu dels carburants. L'Aliança es mostra preocupada per les repercussions que pot tenir aquest fet sobre el sector si la guerra a l'Orient Mitjà s'allarga. A la vegada, destaca que l'escenari actual és incert i volàtil, per tant, les previsions de creixement poden tornar a canviar.
I el motor econòmic de les Balears sembla que anirà per bon camí, però davant aquest nou escenari que es dibuixa a l'horitzó, el govern reclama a l'Estat un tracte similar al de Canàries en les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
Costa aplaudeix que reconegui la ultraperifèria de l'arxipèlag canari, però això no lleva que l'Estat n'hagi de ser conscient i reconèixer la insularitat de les Balears. Costa recorda que, per exemple, l'increment dels combustibles afecta més els arxipèlags.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
Amb tot, Costa apunta que una economia com la de les Balears, majoritàriament de serveis, és manco sensible als efectes de la guerra que aquells territoris amb més indústria, per exemple. L'altra cara de la moneda, però, és que el sector turístic es podria veure afectat per l'encariment dels combustibles i del preu dels productes. Pot ser que l'increment de preus impedeixi viatjar un sector de la població. Aquest estiu, en el fons, comparteix la tesi d'ExcelTour, pensa que aquesta baixada podria compensar amb trasbassaments de turistes que tradicionalment viatgen a països àrabs i que enguany trien les Balears perquè és una zona més segura.
Hem trobat una profunda pedra en el camí. Una situació de guerra a l'Orient Mitjà que ha impactat directament sobre l'economia europea, espanyola i de les Illes Balears. I a dia d'avui, dos paraules ho defineixen tot: incertesa i volatilitat.
I amb tot plegat, el tercer sector demana al govern que reforci la plantilla de serveis socials perquè entre tots, públics i privats, tinguin més força per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables en temps de crisi.
El govern volia saber de primera mà si les entitats socials ja pateixen les conseqüències de la guerra a l'Iran i la resposta ha estat un sí rotund, com la que ha donat Marga Gallà, directora tècnica de la plataforma de voluntariat, que agrupa ja 55 associacions.
Ja està afectant, sobretot en el tema de transport que realitzen i d'alimentació. Totes les entitats del tercer sector és un fet estructural que afecta totes les persones que tenen el tema de l'habitatge i sobretot a col·lectius vulnerables.
El president de la Xarxa Europea contra la Pobresa a Balears, Xavi Torrents, ha estat el que ha reclamat més personal a les administracions perquè no es col·lapsin les sol·licituds.
Nosaltres hem insistit que per un correcte exercici de drets mos cal un sector públic fort i ben dotat, i això passa per cobrir les places de vacants que ara mateix tenen algun dels serveis de segon sèrie, no? I que afecten a un exercici de drets, a un accés a prestacions, a famílies, a infància, etcètera, que són difícils que quedin coberts sense uns serveis de plantilla ben dotat.
Sense més personal a les administracions, consideren difícil que sigui possible per l'allau de peticions que hi haurà els propers mesos.
I les coses es compliquen per la microeconomia, però segons el vicepresident econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, agafa en un bon moment la part macro d'Espanya. Per tant, de moment descarta d'ampliar els ajuts aprovats pel seu departament, però si fos necessari, per l'allargament de la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya té matalàs abastament, diu.
E iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Por lo pronto, acabamos de empezar este periodo de 3 meses. Esperemos que no lo sean, porque eso serían muy buenas noticias, pero en cualquier caso, el gobierno está preparado para seguir acompañando a hogares y empresas afectados.
Però a les 7 i 12 anam a situar-nos, perquè la darrera hora a l'Orient Mitjà passa per Benjamin Netanyahu, que ha ordenat avui hora baixa iniciar negociacions directes amb el govern del Líban per establir la pau, diu, i desmantellar les milícies xiites de Hezbollah.
Tot això mentre Israel continua bombardejant el Líban. Fa tan sols unes hores Hamas un comunicat en el qual ordenava evacuar diverses barriades del sud de Beirut, capital del país, desafiant la pressió internacional, un fet que ara mateix fa trontollar l'alto al foc i que els vaixells no estiguin circulant en normalitat per l'estret d'Hormuz.
Sí, de fet, l'Iran ja ha advertit en paraules del seu president Massoud Pezeshkian que els atacs d'Israel al Líban faran que les negociacions no tinguin cap sentit.
Com la comunitat internacional, entre altres, la Unió Europea reclama que s'aturin els atacs. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha criticat una vegada més la política belicista del govern israelià.
La situació en Líbano és una vergüenza en la consciència de la humanitat. 1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente.
I per la seva banda, Donald Trump amenaça amb una ofensiva encara més agressiva si fracassa el principal acord assolit en l'Iran. I amb tota aquesta informació damunt la taula, en aquesta hora posam el focus a la Mediterrània. I quines són les conseqüències que pot tenir aquest conflicte, però també el volem humanitzar. Volem conèixer no els factors polítics dels quals parlam cada dia, i us acabam de parlar ara mateix, sinó el sentir de les persones que pateixen les decisions que es prenen d'un i l'altre bàndol. I per això a l'altre costat del fil telefònic hi ha Jordi Lleonart, arabista i periodista, que ha estat corresponsal de premsa més al Golf Pèrsic i a l'Orient Mitjà. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Senyor Lleonart, vostè coneix bé com bateguen l'Iran i els països que l'envolten. Acaba de publicar el llibre Viatge al cor de l'Islam, però sembla que tot això ens queda molt en fora i realment el Pròxim Orient és també el Mediterrani Oriental. com es pot afectar els territoris propers en general? Ja sé que és una pregunta amb moltes vessants, però quines serien les més destacades?
Com et refereixes a com es pot afectar a nosaltres?
Sí, a tota aquesta banda de la Mediterrània.
Sí, bàsicament, ja ho hem comentat, ara ho hem comentat amb el resum de les notícies, la principal... Bé, deixa'm fer un incís. El primer que ens genera a mi i a la gent que veig que al meu entorn és un tema més emocional, que et sap greu com a ésser humà, que hi hagi gent patint. Això ja, jo considero una primera conseqüència del conflicte. La segona és aquesta que coneix tothom, que a l'hora d'omplir el dipòsit de benzina del cotxe t'ha pujat el preu, i això fa que tot pugi de preu, perquè les coses fabriquen amb petroli o es transporten en vehicles que cremen petroli. I a l'altra banda, podríem considerar les positives, tot i que lamentant les circumstàncies, és aquest flux de turistes que teníem pensat visitar països àrabs que ens visitaran a nosaltres. I fins i tot, no només els turistes que pensaven anar a països de la Mediterrània Oriental, com Líban o Síria, que ha estat en guerra, o Jordània o Egipte, fins i tot jo crec que països que no tenen res a veure amb aquella regió, molt propers a nosaltres, com el Marroc o Tunísia, per aquesta por, prudència o ignorància que tenim tots i aquesta cosa de vincular tots els àrabs i posar-los en el mateix sac, crec que també es ressentiran. I relacionat amb això, ja hi ha alguna fira internacional que ja ha anunciat que es traslladarà, estava previst fer-la a Dubai, i es traslladarà a Barcelona. Per això, que bàsicament és el tema de la pujada de preus i la por a possibles bombardejos.
Sí, perquè se'n parla molt dels Estats Units i dels atacs, ara vostè ho deia, dels bombardejos d'Israel i l'Iran, i ara també del Líban, però poc de la població i de la fragilitat de la regió, que, com vostè diu, pateixen. Què en pensen allà els ciutadans i com es viu des de dins aquesta guerra?
Sí. Mira, m'agrada que ho plantegis així, perquè quan s'ha parlat de la població d'allà era des d'un punt de vista polític i geopolític, interpretant a favor de qui estava, no sé si hi havia possibilitat de fer un canvi de règim. Però el més important, que són els protagonistes i les vides d'aquella gent, és, queda de vegades enterrat i ocult amb tots els comentaris que fem sobre el preu del petroli, la geopolítica. I la gent d'allà, jo crec que no costa gaire imaginar-se com s'han de sentir. Podem donar per fet, és així, però també per poc que coneguem qualsevol país, podem donar per fet que el gruix de la població vol que les coses millorin, i dins d'aquest gruix de la població hi ha una part important, en el cas d'Iran, que està en contra del règim. I quan van, el primer dia de la guerra que van assassinar el líder suprem, molta gent ho va celebrar, però a mesura que ha anat avançant el conflicte, han vist amb angoixa, viuen amb angoixa, aquesta sensació de sentir-se atrapats entre un règim que els reprimeix i assassina, però que no ha caigut, i unes bombes de països estrangers que tampoc no s'aturen. Llavors, hi ha aquesta angoixa física de patir, de por física, de ser assassinat o ser empresonat, s'hi suma una angoixa extra perquè veuen que tot aquest patiment pel que estan passant i que han sofert fins ara, potser no ha servit de res. Tantes manifestacions, tants morts i tants bombardejos, el deixaran la situació tal com estava al principi, però i ells pel camí han perdut l'esperança de canvi i han perdut molts familiars. Això és una angoixa que se suma sobre una altra angoixa.
Ells perdran molt, això és evident i trist. I ara ens centrem també moltes vegades a les conseqüències econòmiques, però quedarà també una ferida a llarg termini amb Europa que ens pot passar factura en un futur no tan immediat?
Això, la situació econòmica, que és la que marca, és la conseqüència que nosaltres patim directament d'aquest conflicte, ara sembla que pren un respir, perquè durant 15 dies, malgrat les declaracions grandiloquents i les amenaces, durant 15 dies els Estats Units s'ha compromès a no bombardejar Iran, i Iran s'ha compromès a no bombardejar els països veïns. Doncs ara sembla que estem prenent aire, que el petroli i el preu es modera, s'obre la porta a la diplomàcia, però d'aquí 15 dies, si aquest tema no se soluciona, poden passar dues coses, que tornem al punt inicial, que prenguin la decisió de continuar discutint i continuar el camí de la diplomàcia, però no podem tancar la porta o descartar la possibilitat que la cosa empitjori, que torni un altre cop a haver guerra, bombardejos, i això s'allargui en el temps. I la conseqüència seria, deixaria com una minicrisi, aquesta pujada de preus que estem patint ara seria res comparat amb el que pot venir més endavant.
Idò, moltes gràcies, senyor Lleonard, per posar llum i ànima en aquest conflicte. Bon vespre.
Bon vespre.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho heu escoltat i, a més, com dèiem, no podem deixar de banda els efectes econòmics d'aquesta guerra. Avui el Fons Monetari Internacional ha anunciat que les perspectives de creixement global seran molt més baixes del que s'esperava abans de la guerra.
Inseguretat alimentària, desabastiment de productes energètics i fertilitzants, pujades de preu, tots són conseqüències del conflicte que afectarà especialment els països importadors d'energia.
Even in our most hopeful scenario, we would have a downgrade.
Tot en el nostre escenari més optimista, creixerà en manco per culpa de dany a infraestructures, disrupcions de l'oferta i pèrdua de confiança. Són paraules de la directora del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, també. Ha destacat que davant les expectatives d'inflació, els bancs centrals hi hauran d'intervenir apujant els tipus d'interès.
I precisament el Consell de Mallorca ha aprovat avui una partida de 2,6 milions d'euros destinada al que coneixem com a escut social per fer front a les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta guerra, una mesura que ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, Vox i Coalició per Mallorca.
L'esquerra, però, la considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisar, ja que ahir va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació. La portaveu socialista, Catalina Cladera, ha criticat que l'escut social anunciat amb una dotació de 84 milions d'euros encara no s'hagi aprovat. Considera que hauria d'haver estat una prioritat i denuncia que els ajuts s'han posposat per discrepàncies entre els socis del PP i Vox a l'hora de limitar els ajuts als més vulnerables.
El govern de Mallorca hi hauria de ser i no hi és. No hi ets, senyor Galmés. Abones vostè, a part de fer-se fotos i viatges. Crec que dedicaries temps a fer un escut social, a fer una modificació de crèdit, a negociar amb els partits polítics, a negociar amb el seu soci de vots, que saben cert que el dur de crani perquè li està exigint uns requisits que són racistes. Vostès tenen un problema i nosaltres li estenem la mà.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha justificat el retard per la necessitat de millorar el decret i garantir que les ajudes siguin àgils i efectives en l'objectiu que arribin com a molt tard aquest estiu. Bosch ha avançat que pròximament s'aprovarà un segon paquet de 17,5 milions d'euros per protegir famílies i empreses.
Nosaltres, d'ajudes directes, donarem el doble que vostès. El doble. Per tant, varen dir que retiràvem aquest primer decret, que lo millor, evidentment, les resolucions normals es ja necessiten donar-li moltes voltes com perquè aquest no ho necessitàs. Per ser un retras d'una setmana, setmana i mitja, però som ben conscients quan ho necessita la gent.
Com el Partit Socialista, el PI ha reclamat que l'escut social es consensui amb la resta de partits. Tot i això, Vox i PP han avalat la gestió de l'executiu.
Parlam d'ajuts i d'economia, i un dels sectors que darrerament ha hagut de fer molt de números és el de les vaqueries mallorquines, que ara reclamaran indemnitzacions milionàries al càrtel de llet format per grans firmes del sector com Nestlé i Danone, que entre els anys 2000 i 2013 varen pactar preus a la baixa als quals recollir la llet als pagesos.
Això va crear un efecte contagi a la resta de comercialitzadores, com a Gama, en el nostre cas, que també varen aplicar aquesta política de preu. Un grup de ramaders de les Illes s'ha reunit avui a Campos per estudiar la situació.
I els ramaders de Galícia ja fa temps que reclamaren, i ara els jutjats d'aquesta comunitat han establert una indemnització de 10 cèntims per litre de llet venuda, que inclou el que deixaran de cobrar i els interessos de demora. I hi ha hagut 4 sentències favorables als ramaders.
De fet, els ramaders gallecs animen els mallorquins a reclamar, ja que les quanties podrien ser inclús més altes. Roberto García és el secretari general d'Unions Agràries UPA Galícia.
En les illes incluso el daño es superior al de la península porque el precio aquí fue todavía más bajo que en el resto de España. Que aquí, al no haber competencia y tenías que pasar por el aro porque es un producto perecedero que tú no puedes almacenar, lleva a que, curiosamente, donde más le echaría falta tiene el precio más bajo.
Després de la reunió d'avui a Campos, les vaqueries mallorquines es mostren decidides a emprendre el mateix camí. Escolta'm, Joana Mascaró, gerent d'Unió de Petits Agricultors i Ramaders, i els ramaders Baltasar Martí i Miquel Benrey després d'aquesta reunió.
Són molt de dobbers. Per exemple, xerren de que una explotació de 1.000 litres d'això els suposa més de 100.000 euros.
A nosaltres afegim molt, per supuesto que sí que ens afegirem. S'impacta, pues ja no dormiu ara, no recordo exacte quan de vitros feia, però crec que ja passaven millor de vitros anuals.
Tot el que sigui sumar, ben que dir, tot el que sigui... I si poden guanyar qualque cosa, millor que millor. Ben que dir, tot el que sigui fer pressió.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I són les 7 i 25 minuts, us anunciàvem els titulars. El jutjat ha decretat un ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima a l'home detingut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Lloseta, a Mallorca. El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil.
Els fets varen tenir lloc aquest dimarts mentre un grup de nins jugaven a un partit de futbol informal entre amics al camp municipal del municipi. Segons les primeres informacions, un pare va saltar al camp i va agredir un dels menors durant el joc. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se varen produir no dins l'esport federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicants de futbol i el que han de fer és una condena absoluta en aquests fets. Aquests fets no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
L'Ajuntament de Lloseta també ha condemnat l'agressió i ha expressat el seu suport al nen afectat i a la seva família. A la vegada puntualitza que els fets varen tenir lloc durant un partit informal entre els joves i no en el marc de cap entrenament ni competició oficial. També el club esportiu llosetense no té cap relació amb l'incident.
I precisament avui ha tingut lloc el primer congrés Violència a l'Esport organitzat per la Federació de Futbol de les Illes, en el qual han participat diferents esportistes i conferenciants.
S'ha inaugurat amb el tema Tolerància Zero, el dret com a resposta a la violència. Treballadors de la Federació Fiscal, assessor jurídic, entre d'altres, han exposat aquest tema. A la segona taula s'ha parlat de futbol professional i violència. En aquest context, el president de la Federació, Jordi Orrac, ha condemnat l'agressió del menor a Lloseta.
Hem tocat tots els palos que podien tocar, hem estat pendent de tot. Ara tenim un puf, com bé ha dit el secretari general, tenim moltes eines i la darrera és que ara poden prohibir els pares d'entrar en els camps. Per tant, això no és més que una conscienciació més. Veus que normalment no escoltam, com el fiscal de menors, o com el Tribunal Balear de l'Esport, o com el director legal de la REF.
També la futbolista Virginia Torrecilla ha destacat la importància de visibilitzar la violència dins el món de l'esport com a estratègia per combatre-la.
No sé si sea posible, ojalá, ¿no? Ojalá un día podamos llegar a eso y que obviamente no se vea violencia en ningún deporte, ojalá, pero sí creo que poco a poco dándole voz y visibilidad, poco a poco vamos a ir quitando esos traumas que tenemos desde pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco vaya esto hacia adelante.
La jornada ha finalitzat amb una conferència amb l'exbossejador Jero García i el professor Emilio Duró.
I ferit greu, un jove després de ser atacat ahir vespre amb una katana, una baralla multitudinària entre dos grups de joves en el carrer de Manacor de Palma.
La víctima va patir diverses lesions i va necessitar assistència mèdica, segons han informat fonts policials. Es desconeix encara el motiu de la baralla, tot i que dues persones ja han estat detingudes pels fets.
I el Consell Consultiu de les Illes rebutja indemnitzar més de 130.000 euros una dona que va patir seqüeles després de ser operada tres vegades a l'Hospital Can Mises.
L'òrgan consultiu considera que no concorren els requisits perquè Ipsalut hagi d'assumir la responsabilitat patrimonial per aquestes intervencions dutes a terme entre els anys 2023 i 2024. La pacient va acompanyar la seva reclamació amb un informe pericial que concloia que havia existit mala praxis en l'assistència mèdica rebuda i reclamava compensacions per danys físics i morals. No obstant això, finalment s'ha imposat el criteri del centre sanitari que defensa que es va ajustar a les recomanacions de les guies de pràctica clínica.
I ajornat in extremis el desnonament d'una família de Maó amb tres menors que sempre han pagat el lloguer. Un embòlic burocràtic que ha fet que una família que resideix al carrer de Santa Teresa es pogués enfrontar demà a un ordre de desnonament sense tenir cap alternativa residencial.
Fa uns anys que viuen al pis i sempre han pagat puntualment el lloguer. La situació simbòlica quan a la propietària li van embargar la casa i van haver de pagar el lloguer al jutjat. La posterior vendre de l'immoble, primer a un fons voltor i després a un privat, no va ser notificada al llogater que continua ingressant els 300 euros al mes al jutjat. Ara els nous propietaris l'acusen d'impagament i ocupació i intenten que el desnonin. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
ellos seguían pagando juzgado cada mes a cuenta que decía el juzgado, ya que aunque se notificó, aunque en teoría se notificó a la familia que se había hecho esa venta, a él nunca le llegó la notificación. No sé si porque a lo mejor no estaba en la casa, por qué motivo fue. O sea, él no estaba al tanto de ello.
La plataforma Menorca per un habitatge digne havia convocat una concentració davant l'immoble demà a partir de les 9:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassant titulars. I vos explicam que Excel Tour revisa l'alça les perspectives turístiques a Espanya a causa de la guerra a l'Orient Mitjà i situa el creixement del producte interior brut del sector en el 2,5% enfront del 2,4% calculat el mes de gener.
El vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya es revalora com a destinació segura.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
I el motor econòmic de les Balears sembla que anirà per bon camí, però davant aquest nou escenari que es dibuixa a l'horitzó, el govern reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries a les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà.
El vicepresident econòmic, Antoni Costa, ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries. I, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
I un pare ha estat detengut per agredir un nen en un partit de futbol a Lloseta.
L'home hauria botat al camp i hauria pegat a un infant de 12 anys mentre jugava un partit informal entre amics. El jutjat n'ha decretat un ordre d'allunyament i de prohibició de comunicar-se amb la víctima. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se varen produir no dins l'esport federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicantes al futbol i el que han de fer és una condemna absoluta en aquests fets. Aquest fet no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
El president del Consell de Formentera, Òscar Porta, s'ha reunit amb representants de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil per analitzar la manca d'efectius a l'illa, agreujada per l'arribada d'embarcacions irregulars.
Durant la trobada s'han posat damunt la taula problemes com la falta de personal, la necessitat d'agents especialitzats i les dificultats també per cobrir les plantilles tot l'any. Des del Consell, Portes ha defensat que la realitat específica de Formentera s'ha de tenir en compte en la planificació estatal i ha reclamat més recursos per garantir una resposta eficaç i per fer front a l'arribada d'embarcacions irregulars.
I l'Ajuntament de Sa Pobla desaconsella el consum d'aigua del grifó per a beure o cuinar.
El consistori especifica que l'aigua de l'aixeta no és apta pel consum humà a causa d'una avaria puntual a una de les línies de producció de la planta d'aigua potable. Es recomana, llavors, no utilitzar-la ni per beure ni per cuidar fins a nou avís. Per a la resta d'usos es pot utilitzar, diu el consistori, amb total seguretat.
I ajornat in extremis el desnonament d'una família de Maó amb tres menors que sempre ha pagat el lloguer.
Un embolic burocràtic ha fet que una família que resideix al carrer de Santa Teresa es pogués enfrontar demà a una ordre de desnonament sense tenir cap alternativa residencial. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Ellos seguían pagando juzgado cada mes a cuenta que decía el juzgado, ya que aunque en teoría se notificó a la familia que se había hecho esa venta, a él nunca le llegó la notificación. No sé si porque a lo mejor no estaba en la casa o por qué motivo fue. O sea, él no estaba al tanto de ello.
I el govern d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid ha retardat l'aprovació del nou manual d'eutanàsia que avui havia de tramitar-se a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat oberta a estudiar totes les aportacions que vulguin fer les comunitats autònomes.
En relación al manual de buenas prácticas en eutanasia, hoy no se ha aprobado porque las comunidades autónomas han solicitado tener más tiempo para poder enriquecer el documento con sus aportaciones. Nos parece razonable que se trabaje con el máximo consenso, así que lo llevaremos para el próximo Consejo Interterritorial.
I tot d'una arriba Xisco Ribas en tota l'actualitat dels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
I ja ets aquí, Xisco, i en els esports, Mateo Josep no tornarà a jugar cap partit aquesta temporada amb el Real Mallorca. Bon vespre.
Bon vespre. El davanter s'ha romput el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jove futbolista de 22 anys es va fer mal a l'entrenament d'ahir i, segons ha informat el club, les proves mèdiques han confirmat la lesió. Mateo Josep, recordam, és propietat del Leeds, ja que està cedit a l'illa fins a final de temporada, i serà el club anglès el que decidirà el tractament de recuperació del futbolista. D'aquesta manera, la lesió del càntabre s'afegeix a la del capità Antonio Raillo i un dels altres capitans mallorquinistes, Sergi Darder, ha atès els micròfons d'IB3 Ràdio per analitzar la recta final de temporada. Només resten 8 jornades per acabar la Lliga i el Mallorca 16 en 31 punts, 2 per damunt l'Elx, que marca precisament el descens. L'Artenen confia que l'equip continuarà a la primera divisió.
I jo crec que ara l'equip sí que ho veu amb una manera molt més positiva. Crec que estem convençuts de que així serà. Pues, el futbol és com és i no sap mai el que passarà, i això és el guapo del futbol també. És a dir, que hi ha molts equipos que s'havien salvat fa 400 jornades i ara tornen a estar ficats allà baix, i ojalà nosaltres siguem un d'aquests equipos que estem mig morts, i ojalà pues, d'aquí un parell de setmanes i un parell de victòries pues, mos puguem veure no salvats, perquè serà complicat i haurem de lluitar fins a la darrera, però si mig salvats, almenys forts per lo que vengui, que crec que és el que estem.
Darder ha parlat també de l'efecte Martín de Michelis i diu que ara l'equip creu en ell mateix.
Però bueno, nosaltres som conscients de l'arribada del míster, pues que l'equip ho creu en el que s'està fent, que han deixat molt de costat el que passa de fora de que nostre, ens centrem molt en nosaltres, ja quasi ni en sóc rival. És a dir, evidentment, el míster té els genolistes que analitzen cada partit i en funció d'això pues, fem una cosa o una altra, però sí que ens centrem molt en nosaltres mateixos perquè creiem en el que estem fent, creiem en una idea i crec que les coses estan sortint bé, així que el que hem de fer és seguir creient en nosaltres.
De fet, dels 4 partits del Mallorca que ha dirigit el tècnic argentí, l'Artenang només ha estat titular a un, precisament contra el Real Madrid. Tot i així, Darder ha valorat positivament aquesta decisió i diu que encaixa amb l'estil de joc de De Michelis.
Quan no jugues, les ganes que tens és de dir, hòstia, quin fill de puta que el treguin i que en duguin un altre que me posi. I era tot el contrari, era una sensació de no estic jugant després de molt de temps i no era molt comú el fet de veure'm en el banquillo i tenia una sensació de dir, hòstia, m'agrada el que veig, m'agrada perquè crec que quan entri sí que podré treure el meu nivell i dependre més de jo jugar bé o malament. I crec que ara mateix la manera de jugar, la manera de transmetre, la manera de com veu el futbol del míster, pues, encaixa un poc més en el perfil de jugador, pues, li puguis dir en Manu, en Pablo, jo, aquest perfil de jugadors, on crec que sortim un poc més potenciats.
Pel que fa a l'actualitat mallorquinista, l'equip ha tornat a entrenar-se avui matí a Son Bibiloni per continuar preparant el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano a Somos. Precisament el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha fet una crida a l'afició.
Centrados en seguir, ¿no? En seguir luchando, seguir peleando. Ahora es centrarse en el Rayo. En el siguiente partido necesitamos a nuestra afición, que el otro día fue increíble, ¿no? Cómo apoya el equipo, cómo animó, cómo apretó cuando tenía que apretar. Y por eso necesitamos a nuestra gente, seguir juntos y seguir luchando. Vamos a tener partidos muy importantes, todavía tenemos ahora 2 en casa y necesitamos a nuestra gente estar ahí, que seamos lo máximos posibles y animar para conseguir el objetivo.
I un darrer apunt, perquè a aquesta hora baixa l'estadi de Somos, el nostre company Gabriel Fortesa ha presentat el seu llibre titulat 110 gols, una obra que ret homenatge al 110 aniversari del Real Mallorca, complert el mes de març passat i que repassa la història del club a través de 110 gols icònics. A la Champions, el Barça va caure al Camp Nou per 0-2 contra l'Atlètic de Madrid al partit d'anada dels quarts de final. El conjunt blaugrana es va veure debilitat per l'expulsió del central Pau Cubarsí al minut 44 i just després Julián Álvarez de falta feia el primer gol de la nit. Ja en el segon temps, al minut 70, Sorloz va posar el 0-2 final al marcador. Escoltam les paraules de Julián Álvarez, autor del primer gol.
Ayer estuvimos practicando tiros libres, pateamos 5 o 6 cada uno y no hice ninguno, pegaron 2 en los palos, pero no la había metido, pero bueno, lo importante era hoy, ¿no? Estamos en la parte más linda, se viene en la parte más importante, así que nada, seguir así, paso a paso.
L'eliminatòria per a classificar-se a les semifinals de la Champions es decidirà al Metropolitano dimarts que ve a les 9 del vespre. I d'altra banda, i també el PSG va superar el Liverpool per 2-0. Continuem en competicions europees. Pel que fa a l'Europa League, el Betis va empatar 1 al camp de l'Sporting de Braga gràcies al gol de l'exmallorquinista Cucho Hernández en el partit d'anada dels quarts de final. Recordant també que l'entrenador dels portuguesos és el mallorquí Carles Vicens. I avui, a les 9 del vespre, el Celta de Vigo visitarà l'estadi del Friburg d'Alemanya. I a la Conference League, el pròxim rival del Mallorca a la Lliga, el Rayo Vallecano, està disputant ara mateix al camp de l'AEK Atenas el partit d'anada dels quarts de final. De moment, el temps de descans, el resultat és de 2-0, favorable al conjunt espanyol. En tennis, el Masters 1000 de Monte Carlo, Carlos Alcaraz ha avançat als quarts de final després d'imposar-se a Echeverry en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. D'aquesta manera, el tennista murcià s'enfrontarà demà a Bublik, número 8 del rànquing ATP, per cercar un bitllet per a les semifinals del torneig. I acabam en gimnàstica artística perquè avui s'han presentat els equips de competició del Club Esportiu Xelska, així com el calendari per aquest 2026. L'objectiu més important està marcat per l'inici del camí de classificació cap als Jocs Olímpics, perquè en el mes d'agost tindrà lloc a Zagreb, Croàcia, el campionat d'Europa. I també hi ha hagut renovació d'esportistes gràcies al planter del club i també a l'staff tècnic, com la incorporació de Josh Williams, que ha assumit la direcció tècnica de l'equip masculí, i l'entrenament personalitzat a càrrec de Nicolau Mir, el gimnasta referent del Xelska, dues vegades olímpic a Tòquio i París.
Fins aquí els esports. Fem una petita aturada i tot d'una tornem.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Arriba al Teatro Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set 42 minuts, sou a l'informatiu vespre d'IB3 Ràdio i una setmana després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobús a Eivissa. Encara hi ha queixes dels usuaris pel mal servei. L'empresa concessionària Alsa assegura que ha reforçat línies. Reconeix que ha comès errors i demana paciència als usuaris, com ens explica Clàudia Roig.
Molts usuaris d'autobús encara no estan satisfets amb el servei.
Tengo que desplazarme al hospital y ayer no pasó, me dijeron que no pasaba. Tuve que caminar.
Me pasó en Eivissa, sí, que no cabía y después llegó otro autobús y pues subí en el siguiente.
Ayer, que también vine a coger autobús, un caos. El de las 8:30 nunca llegó. Entonces estamos retrasados, estamos llegando tarde a nuestros trabajos, a la escuela, a todo.
Alsa assegura que ha reforçat les línies entre Vila i Sant Antoni i Vila i Santa Eulària. Josep Maria Cardona és responsable del servei d'Alsa i Eivissa.
Comença arròs, sobretot el primer dia, i també, a part de... volem transmetre les disculpes a tots els usuaris que han pogut ser afectats.
Vecins de Cala d'Hort i de Cala de Bou també s'han queixat de la supressió de línies i parades. S'intentarà reprendre la parada de Cala d'Hort a petició del Consell, però és més difícil recuperar la línia que connectava als centres educatius de Cala de Bou perquè no estava prevista en el contracte.
És complicat, estan parlant d'una línia sencera que necessita un vehicle, necessita un personal que no estava inclòs en el plec inicial.
La setmana que ve posaran la nova cartelleria a les estacions i a les parades i funcionaran les pantalles dels CETIS. També millorarà l'aplicació que indicarà en temps real quan arriba el bus. Ivan Bué és delegat d'Alsa Eivissa.
Palma lleva 3 años intentando el tiempo real y no lo ha conseguido. Consorcio de Transporte de Madrid lo ha hecho hasta hace bien poco. Es decir, es un proceso complejo, pero que ya lo vamos a empezar a hacer.
Aquests dies Alsa ha transportat diàriament unes 20.000 persones, té 250 treballadors i en els pròxims dies contractaran 80 conductors més per l'increment de línies i freqüències a partir de maig. Alsa busca sense descans habitatge per a ells, perquè traslladarà també xòfers de la península.
I l'Ajuntament de Sa Pobla desaconsella el consum d'aigua del grifo per a beure o cuinar. Álvaro Alonso, bon vespre.
Bon vespre. En un ban, el consistori especifica que l'aigua de l'aixeta no és apta per al consum humà a causa d'una avaria puntual a una de les línies de producció de la planta d'aigua potable. Això pot causar desviacions dels nivells de nitrats permesos per sanitat. I per aquest motiu, de manera preventiva, es recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar fins a nou avís. Per al resta d'usos es pot utilitzar, diu el consistori, amb total seguretat.
I no ens movem de Sa Pobla perquè l'Ibavi construirà 8 habitatges de protecció pública on gestiona 90 immobles.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, diu que les obres s'han adjudicat per a prop de 1,3 milions d'euros i està previst que es comenci a construir el juny amb un termini d'execució de 18 mesos.
Esta, conviene recordar, que es la primera promoción del IBABI en casi 15 años en Sa Pobla, donde precisamente el IBABI gestiona cerca de 90 viviendas. Y este conjunto de viviendas se incorporará a ese plan de choque del gobierno para facilitar vivienda asequible a residentes en Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I no partim molt en fora de Sa Pobla, perquè el pla de l'Ajuntament d'Alcúdia reclama per unanimitat que es canviï el traçat del segon cable elèctric que connectarà Mallorca amb la península. Consideren que hauria de passar per la badia d'Alcúdia per minimitzar l'impacte sobre zones habitades. Es tracta d'una moció presentada en bloc per l'oposició i tots els grups li han donat suport. Això, però, ha estat després d'un intercanvi de retrets entre l'actual i l'anterior equip de govern.
La disputa ha començat amb una primera moció presentada per Unides Podem, en què reclamava que l'Ajuntament donés més informació sobre la qüestió al web municipal. La batllessa Fina Linares ha acusat l'oposició de polemitzar cada mes amb aquesta qüestió, quan les competències les té Madrid.
Però que m'ho demaneu vosaltres tres? Vareu estar al costat dels ciutadans? Quan va començar tot això, vareu demanar als vostres partits que fessin una reunió informativa a la ciutadania? Mires cas que vos feren? Perquè dius que sí? Mires cas que vos feren?
Maria Ramos, regidora d'Unides Podem, li ha retret el to.
No mos ha de renyar ni mos ha d'insultar. O sigui, des d'Unides Podem, home, que si nosaltres
ara li prenem l'espai... No, jo puc si interrompre el debat quan trobi convenient. I ara l'interromp, jo no he insultat a ningú. Digue'm quin insult he fet jo.
Que des d'Unides Podem volem prendre espai a la ciutadania.
Això
que
no és insultar. Aquí, però...
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
De 9:47 d'aquest dia 9 d'abril i en obrim la plana estatal. I us explicant que finalitza la primera setmana de declaracions pel judici del cas Mascaretes, que es tornarà a reprendre dilluns que ve. Avui han declarat dos testimonis clau. Carmen Pano, l'empresària que assegura haver duit una bossa a 90.000 euros en efectiu a la seu dels socialistes de Madrid i qui va ser el seu xofer en aquesta operació, Álvaro Gallego.
Pano ha tornat a dir que l'empresari Víctor de Aldama, un dels presumptes caps de l'entramat, li va comanar que dugués aquest doblers de Ferraz i que es van fer dos pagaments de 45.000 euros cadascun. L'empresari ha recalcat que l'import li va fer arribar el mateix Aldama. D'aquesta manera responia a la pregunta del Ministeri Fiscal.
Llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿Y a quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
El xofer Álvaro Gallego ha confirmat que va deixar l'empresària als voltants de la seu socialista i que dins el cotxe hi havia una bossa amb bitllets, tot i que no sap quina era la quantitat exacta. Segons la seva versió, Pano va entrar a Ferraz amb la bossa i va tornar sense ella.
Tot això quan també avui ha declarat Leonor González, Pano, la filla de l'empresària que, com dèiem, afirma que va entregar una bossa en doblers a Ferraz. Pano ha relatat que Aldama i Koldo van acudir a la casa del president d'Europa, Juan José Hidalgo, a recollir-ne una altra bossa, aquesta vegada amb 500.000 euros a dins.
Aquesta ha estat la tercera sessió del judici en el Tribunal Suprem contra l'exdirigent del PSOE, José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i Víctor de Aldama pel presumpte cobrament de comissions i negocis fraudulents en la venda de mascaretes contra la Covid-19 durant la pandèmia.
Però l'actualitat estatal ens deixa també altres qüestions. Investiguen com a homicidi imprudent la mort de dos pacients oncològics de Burgos per una errada en l'administració del tractament.
Les víctimes varen rebre una dosi 6 vegades superior a la que tenien pautada per una negligència en la preparació del fàrmac. L'administració se'ls va donar el passat 18 de desembre, però l'hospital no va reconèixer el cas fins un mes després. El preparat es va administrar a un total de 5 pacients, però 3 varen poder sobreviure. El defensor del pacient, juntament amb dos dels afectats, ha presentat una denúncia i el Tribunal d'Instància ha obert diligències.
I en internacional, el Parlament de França ha fet un pas endavant en la defensa del consentiment sexual en l'aprovació al Senat d'un projecte de llei que elimina el concepte de deure conjugal dins el matrimoni, en tot d'un anam en la cultura.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I d'aquí uns minuts el Museu Esbaluart acollirà un còctel previ a la inauguració d'Art Colònia Palma. La Fira d'Art Contemporani, que s'inaugurarà oficialment demà a la 1:00 PM de la mà de la presidenta del govern, Marga Proens. En aquesta trobada es reuniran galeristes, col·leccionistes i persones vinculades al món de l'art per celebrar i donar el tret de sortida a una nova edició d'aquesta cita en l'art contemporani. El Palau de Congressos serà la seu oficial d'aquesta fita que reunirà gairebé un centenar de galeristes de més d'una vintena de diversos països del món. Per parlar-ne avui ens acompanya en directe Fran Reus, director i fundador de la Galeria Fran Reus i president de l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani. Art Colònia és una de les fires d'art contemporani més antiga del món. Què significa que arribi ara a Palma i què pot aportar a l'escena artística de Mallorca? Bon vespre, senyor Reus.
Bon vespre, com esteu? Bueno, pues la veritat és que estem molt il·lusionats perquè va ser un projecte que va néixer des de l'Associació de Galeria, no?, de diversos companys, que varen pensar que era necessari fer un projecte viral aquí a Palma, aquí a Mallorca. Nosaltres des d'Art Palma sabeu que organitzàvem la Nit de l'Art, que tothom coneix, que ja fem 30 anys aquest any, el Branch, el Summer, però considerar que molt faltava això, em faltava una fira, em faltava que Mallorca i l'art contemporani de local fos conegut arreu del món, aquest concepte de sol i platja, canviar-lo una mica, i res, molt il·lusionat perquè després de 3 anys de feina, sabíem que nosaltres com Art Palma mos venia un poc gran organitzat des de zero una fira. Varen trobar tot d'un recolzament d'Art Colònia, com tu dius, la fira més antiga d'art contemporani del món, i tot d'una va dir endavant, anem a preparar-lo, anem a lluitar perquè això sigui possible, i també ho van trobar pues, amb el recolzament també de les institucions, que va ser molt important perquè això pogués succeir i inaugurar demà oficialment aquest projecte, com tu dius. 89 galeries, quasi 100, de 20 països, aquí a les parades de congressos. Jo crec que és un pla molt, molt interessant.
Sabem que això, com deia, no ve d'uns dies ni de mesos, que fa 3 anys que van endarrere d'aquest esdeveniment, però una de les idees és que la fira no sigui només per a professionals, sinó també per a la ciutadania. Com poden fer això? Com ha pensat que el públic mallorquí la senti com a pròpia?
Bueno, pues és molt interessant. Tot una cosa, vàrem pensant d'aquesta idea de l'or de la fira, al final vàrem ser conscients de que s'havia de comptar amb el teixit local, no? Que és un teixit petit, però molt potent, molt interessant, no només de galeries, sinó de puestos institucionals, Fundació Miró, Casal Soerí, que és Baluart, i vàrem ser conscients de que no podia ser una fira alemana que s'embarcar aquí i que no tingués en compte el context local. N'hi ha 15 galeries mallorquines representades a la fira. També nosaltres, com a cas, que és una mica inusual, perquè mai succeeix a cap fira d'art internacional, vam considerar que també l'havien de costar a la ciutadania, així com fèiem els nostres esdeveniments propis d'Art Palma, no? Que són esdeveniments oberts i gratuïts per la ciutadania, i vam decidir que també, perquè la gent pensava que això és un projecte nostre, un projecte local, que els residents de la Illa Balears tinguessin entrada gratuïta diumenge. O sigui, que tothom pogués ser partícip de lo que és una fira d'art, viure de la casa nostra, en aquest ambient, i ser part de tot el projecte, que crec que és molt interessant i que tenim molta ganes que continuï en els anys.
És una manera de mostrar el talent local al món, però més enllà de les bandes, que és el més important que avançava, que pot generar una fira d'aquestes característiques? Són col·laboracions, també, visibilitat internacional, nous projectes?
Hi ha de tot. Al final, és una fira també és un punt de trobada de professionals, de gent particular, de comissari, de directors de museu. Nosaltres, quan molts companys nostres d'Art Palma, quan anem a fires internacionals i veuen el cartell de les galeries que porta a Mallorca i tal i qual, molta gent m'ho diu, pues, si jo venc a Mallorca molt, si jo tinc una casa a Mallorca, hi ha galeries, desconeixen una mica el que és el context local. I jo crec que aquesta fira contribueix a que també la gent que ens visita, la gent que té una residència aquí, pugui veure que estem fent una feinada des del nivell privat i institucional, que hi ha un context molt maco i que la gent ho pugui disfrutar.
Fran Reus, director i fundador de la Galeria Fran Reus i president de l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani, gràcies per atendre la nostra cridada.
Gràcies, un plaer, com sempre.
John Irving presenta novel·la, torna al món de les normes de la Casa de la Sidra, l'univers que el va fer mundialment coneguda a la seva literatura. Torna a l'orfandat de Sant Claudi, ho farà de la mà d'una nina jueva supervivent. Reina Esther, Irving, un dels grans autors contemporanis, acaba de protagonitzar una roda de premsa en què ha parlat de literatura, de política i de família. I ha seguit les seves paraules Sandra Martínez.
John Irving no tem la polèmica i no té por a fer que la protagonista de la seva nova novel·la, Reina Esther, sigui una nina jueva que ha patit l'antisemitisme i que acabarà fundant l'Estat d'Israel, un moviment al qual reconeix haver tingut totes les simpaties en un primer moment. De fet, els fets històrics els ha confirmat amb els seus lectors jueus, cap de palestí, i tot i que assegura que no és una novel·la contemporània sinó històrica, diu que ja deixa entreveure, perquè així ho va viure ell en la seva estada a Jerusalem, els diversos conflictes internacionals que seguirien.
It is not a contemporary novel, but where it ends and what it says is correctly foreboding of an eternal conflict.
Reina Esther no arriba a les 500 pàgines, assegura Irving, de 84 anys, que de cada vegada els seus llibres seran més curts per tenir així manco feina a l'hora de documentar-se, i que tornar a l'orfenat de les normes de la Casa de la Sidra ha estat un regal inesperat i meravellós, 16 llibres després i per primera vegada en la seva trajectòria.
I feel in many ways this is the first novel where I was given a gift I didn't deserve. or I was given a present that I never expected.
La novel·la social del segle XIX el va formar com a lector i la realitat de l'institut, amb companys amb infanteses no tan felices com la seva i amb tot tipus d'orígens i procedències, van formar-lo com a persona i com a escriptor. Resident al Canadà, per amor, però coincidint amb la primera legislatura de Trump, assegura que no té cap intenció de tornar al seu país, que afirma està governat per un dictador estúpid, com ha deixat clara la forma en què el manipula Benjamin Netanyahu.
How Netanyahu has used Trump is another indication of Trump's stupidity.
La seva mare li va parlar d'avortaments quan no sabia ni què era. Els seus germans, gais, de la dificultat de la diferència. El seu company d'habitació a Viena, quan estudiava de jove, del que era patir antisemitisme. I de tot això n'ha tret trames i personatges que ens han fet reflexionar i que ens interpel·len com a individus i com a societat. Reina Esther l'acaba de publicar en català, edició 62.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas.
I el cinema espanyol viurà enguany un moment històric al Festival de Cannes. Per primera vegada des de la creació de la Palma d'Or l'any 1955, tres produccions espanyoles competiran a la secció oficial pel premi més prestigiós del cinema internacional. Els directors seleccionats són Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen i Javier Ambrós i Javier Calvo, coneguts com els Javis. Per cert, que en aquests moments es projecten també 6 curtmetratges finalistes elegits pels espectadors del Festival Ibicine a Eivissa. Són les 8, és moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 9 d'abril en què han conegut les dues cares de la moneda, dels efectes d'una guerra a l'economia europea i domèstica. I és que Maria Eugènia Quecles, ExTeltur, ha revisat a l'alça les perspectives turístiques a Espanya i situa el creixement del producte interior brut del sector en el 2,5% enfront del 2,4% calculat al gener.
El vicepresident de l'Aliança per l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya es revalora com a destinació segura.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
I el motor econòmic de les Balears sembla que anirà per bon camí, però davant aquest nou escenari que es dibuixa a l'horitzó, el govern reclama a l'Estat un tracte similar de les Canàries a les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà.
El vicepresident econòmic, Antoni Costa, ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
I, mentrestant, al terreny del conflicte, Benjamin Netanyahu ha ordenat iniciar negociacions directes amb el govern del Líban per establir la pau, diu, i desmantellar les milícies xiites de Hezbollah. Això sí, no ha deixat de bombardejar el Líban des d'ahir.
Tot això mentre Israel continua bombardejant el Líban, com dèiem el periodista i arabista Jordi Lleonard, que està corresponsal de premsa al Gob Pèrsic i a l'Orient Mitjà, ha denunciat en aquest informatiu que els grans oblidats en aquesta guerra són els libanesos, els ciutadans que ningú coneix.
Quan s'ha parlat de la població d'allà, era des d'un punt de vista polític i geopolític, interpretant a favor de qui estava, no sé, hi havia possibilitat de fer un canvi de règim. Però el més important, que són els protagonistes i les vides d'aquella gent, és, queda de vegades enterrat i ocult amb tots els comentaris que fem sobre el preu del petroli i la geopolítica.
I canviant radicalment de qüestió, perquè un pare ha estat detengut per agredir un nin en un partit de futbol a Lloseta.
L'home hauria botat al camp i hauria pegat a un infant de 12 anys mentre jugava un partit informal entremig. El jutjat n'ha decretat un ordre de lliurament i de prohibició de comunicar-se amb la víctima. El conseller d'Esports, Jaume Boussà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se varen produir no dins l'esport federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicant el futbol, i el que han de fer és una condemna absoluta en aquests fets. Aquests fets no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
I la cita política de la jornada es produeix en aquestes hores a la Universitat de Barcelona. La líder de Podemos, Irene Montero, i el republicà Gabriel Rufián parlen de la unitat de l'esquerra davant la dreta.
El seu particular front popular, Montero, ha verbalitzat obertament que és el moment que els partits d'esquerra formin un sol equip.
Resuelva los problemas urgentes y baje el precio de los alquileres y tope el precio de los alimentos y haga que el transporte público sea gratuito. Creo que eso merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos,